Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
La FECASARM espera reobrir l'oci nocturn el proper 23 de juliol amb testos d'antígens previs per entrar als establiments. Així s'ha acordat aquest migdia en una reunió entre patronal i govern. Montse Manent.
Aquest divendres entra en vigor el tancament dels locals d'oci nocturn i altres restriccions mentre els contagis continuen disparats. En declaracions a la xarxa, el secretari general de la FECASARM ha avançat quin serà el protocol per reobrir els establiments d'oci.
Un test previ que es faria fora dels locals, això sí, es faria ja sigui en farmàcies, en laboratoris, a col·laboradors o en zones ad hoc creades en una zona on hi hagi una oferta important de locals d'oci nocturn. I es farien aquí els tests i a aquesta persona doncs, se li generaria un codi QR i aquest codi QR seria el que faria servir per accedir en el local acreditant doncs, que és una persona que ha donat negatiu en un test.
Es complica la situació als hospitals. Els centres reobren ja plantes per atendre pacients de Covid-19 davant l'augment d'ingressos.
És el cas del Parc Taulí de Sabadell, que ha habilitat la novena planta de l'edifici per atendre l'allau d'ingressos per Covid-19 de les últimes dues setmanes.
Ràdio Sabadell, Núria García.
Dels 48 pacients ingressats, un total de 16 es troben a l'UCI. La doctora Marta Navarro detalla els canvis que s'han començat a aplicar.
La novena planta doncs, quedarà tota buida, dedicada doncs, a atendre els pacients doncs, amb Covid. I a la UCI, de moment, tenim tota la UCI habilitada per Covid i estem començant a habilitar allí com de semicrítics Covid.
Catalunya no recuperarà fins a finals de l'any vinent el nivell econòmic d'abans de la crisi provocada per la pandèmia.
És la previsió que fa la Cambra de Comerç de Barcelona, que avui ha presentat la memòria econòmica del 2020. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que és el moment de fer un gran salt endavant.
Tenim l'oportunitat de fer un gran salt endavant, aquest gran salt endavant perquè aquest país afronti les transformacions que necessita, en clau social, en clau verda, en clau de compromís feminista i en clau també democràtica.
L'Audiència de Tarragona paralitza la retirada del monument franquista de Tortosa fins que no es resolgui el contenciós interposat per l'entitat que en demana la reinterpretació.
La Generalitat ja ha anunciat que recorrerà la decisió, però mentrestant les obres continuen aturades. El procés de retirada havia de començar aquest mateix mes.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Des del col·lectiu que reclama la reinterpretació del monument s'ha rebut amb cautela la decisió judicial, però no amaguen la seva satisfacció perquè consideren que s'imposa el sentit comú. Joan Otero, portaveu del Corembe.
Ningú ara ja pot posar una data d'inici d'obres, sinó que serà la pròpia jutgessa la que al final pot considerar que la llicència d'obres està ben donada o no.
I l'Ajuntament de Barcelona compra el Molino per 6.200.000 euros i reobrirà el 2022, conservant l'esperit més canalla i obrint-se a tota mena d'espectacles culturals.
Ho ha anunciat avui l'alcaldessa de Colau, acompanyada de la propietària, que s'ha mostrat convençuda que és la millor opció malgrat les múltiples ofertes que ha rebut.
Treballarem perquè l'any vinent ja el Molino pugui reobrir l'activitat al paral·lel. Crec que això és una notícia excel·lent per la ciutat en el millor moment possible, en un moment on volem sortir d'una crisi terrible de la pandèmia que encara ens està castigant dur, però es va estenent la vacunació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, ja arrenquem aquestes primeres hores de la tarda amb un ambient força més càlid que el d'ahir en aquesta mateixa hora, excepte a punts del litoral i prelitoral sud, on encara l'ambient és similar al d'ahir o fins i tot amb una temperatura lleugerament més baixa. Tot i això, mantindrem un ambient molt agradable amb domini del sol durant aquesta segona meitat del dia i també amb el creixement d'alguns núvols d'evolució, algunes nuvolades que afectaran sobretot zones de muntanya com el Pirineu o bé la serralada litoral i prelitoral. Aquestes nuvolades, però, tan sols deixaran el cel mig ennuvolat i no deixaran pas precipitació. Serà ja de cara al final del dia quan augmentaran de nou els núvols baixos. De cara al cap de setmana, atenció, que s'espera un ambient força càlid, la temperatura ha d'anar pujant, però degut al vent de component sud-est frenarà una miqueta aquest ascens de la temperatura. El que sí que tindrem És un ambient força càlid cap al quadrant nord-est del país de cara a demà i de cara a diumenge destacarà aquest ascens de la temperatura cap a la zona del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada, sobretot a l'autopista AP7. Hi ha 16 quilòmetres de retenció entre Cerdanyola i Montornès del Vallès en sentit Girona. Més hi ha 2 quilòmetres de qual Ametlla de Mar en sentit sud per un accident que talla un carril. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A la B30, retencions de Cerdanyola en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C58, 2 quilòmetres de qual de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60, 1 quilòmetre de retenció a Argentona en sentit Mataró. A la C17, 2 quilòmetres de retenció a Parets en sentit Vic. A la C32, 2 quilòmetres de cua a Sant Boi en sentit sud, i a la C55, 3 quilòmetres de retenció a Castellgalí en sentit Manresa. També destaquem la Nacional 340, i a 6 quilòmetres de retenció al Vendrell en sentit sud, i a la C14, 3 quilòmetres de cua a Vilaverd en sentit Reus. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la ronda dalt, la B20, hi ha retencions entre Esplugues i la Via Júlia en sentit Besòs, i a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i també Bon Pastor en sentit Besòs, i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'oci nocturn tornarà a obrir el 23 de juliol, això sí, amb testos d'antígens abans d'entrar als establiments. Així ho ha assegurat, si més no, aquest migdia a la xarxa el secretari general de la FECASARM, Joaquim Boades, després de la reunió mantinguda amb el govern. Tot plegat el mateix dia que entra en vigor l'ordre de tancar aquests establiments i altres restriccions. Mentre la situació als hospitals es va complicant i els experts comencen a posar en dubte la ràpida desescalada i fan una crida per aturar grans esdeveniments. De tot plegat en parlarem. Comencem, però, per aquesta reunió entre Generalitat i Patronal de l'Oci Nocturn. Mont Carvajal.
El sector de l'oci nocturn s'ha reunit amb el govern i han acordat instal·lar espais per fer testos d'antígens en zones amb molts locals. Després, un codi QR seria la porta d'entrada a la discoteca. Ho ha explicat el secretari general de la patronal FECASARM, Joaquim Boades, en declaracions a la xarxa.
Un test previ que es faria fora dels locals, això sí, es faria ja sigui en farmàcies, en laboratoris, col·laboradors o en zones ad hoc creades en una zona on hi hagi una oferta important de locals d'oci nocturn. I es farien aquí els tests i aquesta persona, doncs, se li generaria un codi QR i aquest codi QR seria el que faria servir per accedir en el local acreditant, doncs, que és una persona que ha donat negatiu en un test i, per tant, en els locals només s'hi acostarien ja persones que haguessin passat aquest test en caràcter negatiu.
Com que les aplicacions ja funcionen, Boades confia que el mètode dels testos i els QRs es posin en marxa abans de 15 dies. Si és així, podrien reobrir els locals amb música a l'interior i retirarien la denúncia contra la Generalitat.
Doncs en aquest primer cap de setmana, sense oci nocturn i amb les noves restriccions en vigor, els Mossos d'Esquadra posen en marxa dispositius especials per evitar les aglomeracions.
A tot Catalunya hi haurà dispositius per controlar les festes majors, balls populars i d'altres celebracions on s'espera un nombre elevat de persones. A Barcelona, conjuntament amb la Guàrdia Urbana, agents d'antidisturbis es desplegaran a la zona de platges de la Barceloneta, el Born i el Passeig de Lluís Companys.
Mantenir la distància entre persones i la mascareta, seguir vacunant la població que no tingui la pauta completa i complir estrictament les quarantenes. Són tres de les mesures en què Salut vol incidir els propers dies per frenar aquest fort augment de contagis de Covid-19. El conseller Josep Maria Argimon no descarta que s'hagi de recuperar el torn, si bé només ho preveu en últim extrem. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
Argimon ha matisat que no està a favor d'una limitació tan estricta com el confinament nocturn i ha recordat que aplicar-ho depèn del govern espanyol. Tot i això, adverteix que cal tornar a extremar la precaució en la interacció social i seguir augmentant la proporció de gent amb la pauta completa de protecció.
La necessitat de vacunar-se. És a dir, parlo de persones de més de 40 anys, perquè aquesta ja és una franja que hem obert o que vam obrir des de fa ja unes setmanes, i és molt important la vacunació. Des d'aquest punt de vista hem vist clarament que la vacunació protegeix, ho hem vist amb la gent més gran, ho hem vist ara, per exemple, amb aquesta cinquena onada, doncs que majoritàriament les persones infectades són les persones que no estan vacunades.
El conseller ha afegit que la principal causa d'augment ara de contagis no són els grans concerts, sinó les trobades d'amics i famílies al carrer o en cases particulars en què no respecten ni la distància ni l'ús de la mascareta. Argimon ha parlat en una reunió a la Seu d'Urgell amb l'alcalde urgellenc i el ministre de Salut d'Andorra per reactivar l'acord de col·laboració sanitària entre el Principat i l'Urgell.
Doncs ho dèiem a l'inici, comencen ja a sortir veus entre els experts que critiquen la ràpida desescalada d'aquest mes de juny i avisen que caldria reintroduir restriccions com ara el toc de queda. Una d'aquestes veus és la de la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins.
Campins fins i tot ha qüestionat avui la conveniència de mantenir esdeveniments massius com el Festival Cruïlla. En el mateix sentit s'ha pronunciat l'investigador de Leicester, Salvador Massip, que just avui ha comunicat que ha donat positiu, tot i estar vacunat amb pauta completa. Massip ha assegurat que els testos d'antígens no són una solució ni per l'oci nocturn ni per festivals o concerts. També fa uns dies, el cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, en una entrevista al programa Fet a Mida de la Xarxa, Juan Pablo Orcajada, demanava més restriccions, malgrat estar encara a l'inici de l'afectació hospitalària d'aquesta cinquena onada. Una cinquena onada que supera ja els pics de Nadal i Setmana Santa i, segons els experts, encara no ha tocat sostre.
Doncs anem a veure les dades. Avui Sanitat ha notificat 21.879 nous contagis i 6 morts per Covid-19 en les darreres 24 hores. I a Catalunya s'han declarat 8.000 contagis més. Els principals indicadors continuen disparats i augmenten els ingressos hospitalaris.
El risc de rebrot s'enfila 200 punts més per assolir un nou rècord de 1.753 i la velocitat de contagi es manté en el 3,2. Els hospitals augmenten en 54 els ingressats i ja són 717. D'aquests, 142 estan a les UCI. Són 4 crítics més que ahir. A les darreres 24 hores s'han notificat 2 noves morts i el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.280.
Tot plegat, com dèiem, mentre els hospitals la situació comença a complicar-se, el gruix de centres reobren ja plantes per atendre pacients amb Covid-19 davant l'augment d'ingressos.
La majoria són persones d'entre 20 i 45 anys que no entren a la UCI tot i el quadre greu. Ho dèiem aquesta setmana, a l'Hospital del Mar han quadruplicat els ingressos des de mitjans de juny. També a l'Hospital Sant Pau estan detectant ja un augment de casos. A més, el gruix de centres hospitalaris estan canviant de nou els protocols de les visites.
I a Sabadell, el Parc Taulí ha habilitat la novena planta de l'edifici per atendre l'allau d'ingressos per Covid-19 de les últimes 2 setmanes. Ràdio Sabadell, Núria García.
Dels 48 pacients ingressats, un total de 16 es troben a l'UCI, un increment de les hospitalitzacions que han obligat el Taulí a reobrir nous espais per atendre pacients Covid. La directora del Servei de Malalties Infeccioses, la doctora Marta Navarro, detalla els canvis que s'han començat a aplicar.
La novena planta doncs, quedarà tota buida, dedicada doncs, a atendre els pacients doncs, amb Covid. I a la UCI, de moment, tenim tota la UCI habilitada per Covid i estem començant a habilitar llits de, com de semicrítics Covid, no, que són els destinats a acollir doncs, aquesta persona doncs, que ja han millorat i que ja poden sortir de la UCI, o bé aquests tractaments que et comentaven amb l'oxigen o del flux que es pot posar tant a la UCI com amb altres unitats, sempre que tinguin doncs, el suport de monitorització que necessiten.
Respecte d'ahir, Sabadell ha notificat 227 contagis més, una xifra que manté la incidència acumulada 14 dies en els 512 casos per cada 100.000 habitants.
I els departaments de Drets Socials i Salut faran cribratges als monitors que hagin de marxar aquests dies de colònies. Segons ha pogut confirmar les xarxes, calcula que es faran entre 1.500 i 2.000 proves d'antígens, que seran gratuïtes i voluntàries i que es portaran a terme a 5 punts repartits pel territori.
Les entitats que es dediquen a l'organització d'aquestes activitats estan fent ja difusió entre els seus monitors, que es podran fer la prova o bé aquest dissabte o bé dijous de la setmana que ve. Només hauran d'anar al punt habilitat amb un document identificatiu i hauran de presentar una declaració responsable on s'especifiqui en quina activitat participaran i que aquesta implica pernoctació.
Notícies. Informació al detall.
Catalunya no recuperarà fins a finals de l'any vinent el nivell econòmic d'abans de la crisi provocada per la pandèmia. És la previsió que fa la Cambra de Comerç de Barcelona, que avui ha presentat la memòria econòmica del 2020, on Catalunya va patir una caiguda rècord d'11,5%. Per demarcacions, Girona va ser la més afectada i Lleida la que menys. Jordi Casino.
La caiguda econòmica de Catalunya va ser la més important de tota la zona euro, superant en gairebé un punt a la d'Espanya i en més de 5 la mitjana de la resta de països. Tot i això, i gràcies als ERTOs, la taxa d'atur només va créixer poc més d'un 3%. Una crisi que ha agreujat les desigualtats, que ha colpejat sobretot a les petites i mitjanes empreses. Per contra, l'economia de Lleida només va caure un 8% per la importància del sector agroalimentari, un dels que més bé han funcionat durant la pandèmia. A l'altra cara de la moneda, la positiva, el teletreball i les noves dinàmiques de feina han fet que en només un any les empreses hagin assolit nivells de digitalització previstos pel 2030 i l'estalvi de les famílies que s'ha doblat en un any. Pere Aragonès és el president de la Generalitat.
Tenim l'oportunitat de fer un gran salt endavant, aquest gran salt endavant perquè aquest país afronti les transformacions que necessita, en clau social, en clau verda, en clau de compromís feminista i en clau també democràtica.
Dades molt negatives de la memòria del 2020, però que podrien passar la història a finals de l'any vinent, ja que la cambra preveu que l'economia catalana creixi en dos anys un 12%, només superada pel conjunt d'Espanya i Irlanda.
Doncs el govern central presentarà dilluns el projecte per electrificar la indústria de l'automoció del país amb l'ajuda dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, durant la presentació de l'estudi sobre les tendències de mobilitat a la Casa SEAT de Barcelona. David Navarro.
Es tracta de l'anomenat PERTE, projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica, en aquest cas dirigit a la indústria de l'automoció. La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha dit que es tracta d'una estratègia clau pel futur econòmic de l'Estat.
Nuestro objetivo, como decía, es convertir a España en un hub europeo de electromovilidad y, en definitiva, liderar la movilidad del futuro. Y os anuncio que vamos a presentar el próximo lunes 12, el PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico. Sin duda, una excelente noticia que sitúa a España, nos sitúa a la vanguardia de la movilidad eléctrica y conectada.
Tot plegat durant la presentació del baròmetre sobre les tendències de mobilitat elaborat per la web Cotxe Global i la consultora Metis. L'informe revela que el 60% de les empreses consultades augmentarà la seva inversió en projectes de nova mobilitat i un 40% la concentrarà en els vehicles elèctrics.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Més coses. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, considera que el fons complementari de riscos per pagar les fiances imposades pel Tribunal de Comptes té una estructura jurídica sòlida, però que la tendència del Tribunal Constitucional l'obliga a ser prudent respecte a la seva consideració legal. Avui ha passat pels micròfons de la xarxa, David Fleta.
Lourdes Ciuró afirma que l'argumentació jurídica del fons, dotat amb 10 milions d'euros per protegir els polítics en l'exercici de les seves funcions, és prou sòlid com per fer front als recursos davant del Constitucional, però que tenint en compte els precedents, caldrà esperar.
Que hi havia la primera reacció seria portar-ho al Constitucional, era claríssim, no?, que tindrien aquest tic, perquè és el que els domina, doncs, últimament, portar-ho tot als jutjats. L'argument jurídic és sòlid, l'estructura jurídica és sòlida. Dit això, tranquils no hi estem, perquè com que no sabem mai com acaba el Tribunal Constitucional, o més ben dit, sabem com acaba el Tribunal Constitucional, que sempre acaba doncs decantat cap a una banda. Si entra el Constitucional, tot pot passar.
Ciuró també s'ha referit a la situació de les presons catalanes, on diu que cal un canvi de model, on no tanta gent vagi a la presó. De fet, ha declarat que amb un altre sistema, la presa de 19 anys que es va suïcidar, potser no ho hauria fet.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Detingudes a Balaguer, 29 persones per presumpte tràfic de drogues. Avui ha acabat la tercera fase de l'operació policial iniciada el desembre de 2019, que ha permès intervenir 88 quilos de droga i desarticular 3 clans familiars.
Els 29 membres detinguts, 23 dels quals ja han entrat a presó, formen part de 3 grups fortament arrelats a la demarcació de Lleida, que tenien un mateix àmbit d'actuació i cooperaven entre ells. En aquest sentit, part de la droga intervinguda d'un dels clans provenia d'Almeria, on la Guàrdia Civil també ha efectuat registres i detencions. En total, els cossos policials han intervingut més de 55 quilos de marihuana, 20 de cocaïna i 12 d'heroïna, a més de 1.200 quilos d'altres substàncies per la creació de drogues i 131 plantes de marihuana en cultiu. El valor de la droga intervinguda puja a més de 800.000 euros i s'han requisat també més de 300.000 euros...
L'Audiència de Tarragona confirma la paralització de la retirada del monument franquista de Tortosa fins que no es resolgui el contenciós interposat per l'entitat que en demana la reinterpretació. La Generalitat ja ha anunciat que recorrerà la decisió, però mentrestant les obres continuen aturades des de l'1 de juliol per unes mesures cautelaríssimes que ara la justícia confirma i que allarga encara més. El procés de retirada havia de començar aquest mateix mes. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Des del col·lectiu que reclama la reinterpretació del monument, s'ha rebut amb cautela la decisió judicial, però no amaguen la seva satisfacció perquè consideren que s'imposa el sentit comú. Joan Otero, portaveu del Corembe.
Ningú ara ja pot posar una data d'inici d'obres, sinó que sigui la pròpia jutgessa la que al final pot considerar que la llicència d'obres està ben donada o no, quan ho resolguin. No ens agrada parlar de victòria perquè no és cap victòria, però penso que és el triomf del sentit comú.
La comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa ha lamentat els entrebancs ara judicials que s'interposen a la retirada d'aquest monument franquista. Esther Bages, portaveu de l'entitat.
No és cap sorpresa, però sí que pensem pues, que és absolutament irresponsable i inoportú poder fer recurs que s'ha fet des de Codembe no ajuda ni a nivell de país ni a nivell de Tortosa a avançar cap a una dignitat democràtica.
Precisament ahir una cinquantena d'entitats memorialistes van lliurar a la consellera de Justícia Lourdes Ciuró un manifest a favor del desmantellament i la retirada del monument franquista de Tortosa.
I a Barcelona l'Ajuntament instal·larà 2.000 blocs de formigó per protegir el litoral de les fortes tempestes i temporals. Les obres ja han començat i s'allargaran 8 mesos. Laura Álvarez.
Aquests murs de protecció compliran un doble objectiu. Per una banda, protegir el litoral barceloní de les noves amenaces climatològiques derivades del canvi climàtic i, per l'altra, contribuir a la biodiversitat marina. N'ha parlat el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni.
Estarà dissenyat i pensat perquè, des del punt de vista de la biodiversitat marina, i puguin viure i puguin conviure els animals, els peixos, les algues. Això es fa a partir de les textures i del propi disseny d'aquests 2.000 blocs de formigó que s'han construït amb un tipus de superfície que permet la colonització de diferents organismes marins.
Aquesta actuació forma part del pla de transformació del Port Olímpic en què l'Ajuntament aprofitarà l'espai que han deixat els locals d'oci nocturn per ubicar-hi empreses del sector tecnològic i de la innovació.
En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona ha comprat El Molino. 6.200.000 euros és el que ha invertit el consistori en el veterà teatre del Paral·lel, que reobrirà el 2022 conservant l'esperit més canalla i obrint-se a tota mena d'espectacles culturals. Ho ha anunciat avui l'alcaldessa Ada Colau, acompanyada de la propietària, que s'ha mostrat convençuda que és la millor opció, malgrat les múltiples ofertes que ha rebut. Maite Polo, bona tarda.
Bona tarda. L'ànima transgressora de la revista i el cabaret continuarà viva al Molino des d'una perspectiva contemporània. S'hi farà humor, màgia, experimentació i teatre de petit format, entre d'altres espectacles. L'alcaldessa Ada Colau s'ha mostrat molt satisfeta d'incorporar-lo a la xarxa cultural de la ciutat.
Treballarem perquè l'any vinent ja el Molino pugui reobrir l'activitat al Paral·lel. Crec que això és una notícia excel·lent per la ciutat en el millor moment possible, en un moment on volem sortir d'una crisi terrible de la pandèmia que encara ens està castigant dur, però es va extenent la vacunació.
El Molino va ser reformat integralment, però va haver de tancar fa 2 anys per les dificultats econòmiques. La propietària, Elvira Vázquez, considera que ha estat la millor opció.
Pero quiero que sea un espacio como ha sido, de que la gente se sienta que es su casa, que esté vivo y que se tenga mucho amor a la cultura.
La gestió del Molino serà privada i en els propers mesos es farà un concurs per adjudicar la nova direcció de l'emblemàtic Teatre del Paral·lel.
I encara un darrer apunt per tancar cultura. Barcelona reconeix la periodista i assagista Margarita Rivière donant el seu nom a una plaça del barri de les Corts. Des d'aquesta tarda, la fins ara plaça de les Cristalleries Planell portarà el nom d'aquesta periodista. Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. Michel Sánchez ja és oficialment el nou tècnic del Girona de la segona divisió A per a la propera temporada. El club català ha arribat a un acord amb el tècnic madrileny de 45 anys que signarà contracte per un any més un segon d'opcional. Michel va pujar a primera divisió amb el Rayo Vallecano i l'Osca, dos dels equips que han entrenat en la seva trajectòria. Suma 100 partits a la categoria de plata i 46 a primera. Del Girona al Barça, el tècnic Ronald Koeman ha demanat avui un esforç econòmic a la plantilla per tal de poder renovar a Leo Messi. L'entrenador holandès reconeix que la situació l'amoïna.
Bueno, siempre cuando todo está solucionado hay que estar preocupado, pero tengo plena confianza en nuestro presidente de arreglar este tema y ojalá, yo creo que es importantísima para el club, pero también es muy importante para la Liga Española, ¿no? Que se quede el mejor jugador del mundo. El mundo tenemos que hacer un esfuerzo que él sigue con nosotros.
Ronald Koeman també ha explicat que creu que Pedri no hauria d'anar aquest estiu als Jocs Olímpics. En plana poliesportiva en bàsquet, el Joventut de Badalona ja coneix els rivals que tindrà en la fase de grups de l'Eurocup masculina en la seva tercera participació consecutiva en aquesta competició continental. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Ferran Benaixa.
És els seus rivals per l'Eurocup de la temporada que ve. La penya ha quedat enquadrada en el grup A amb 9 equips més, dels que destaquen el Morabanc Andorra, rival de la Lliga CB, o el Partizan de Belgrat. I és que el Partizan ha fitxat per la seva banqueta el mític Zeljko Obradović, l'entrenador que va guanyar la Copa d'Europa amb la penya l'any 1994 i que anteriorment ja ho havia aconseguit amb l'equip serbi en la final que va guanyar precisament el Joventut dos anys abans, el 1992. Obradović tornarà per tant a Badalona, a banda del Partizan i de l'Andorra.
Balaguer acull aquest diumenge la quarta parada del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquetbol. La ciutat del bàsquet català del 2021 ja prepara les places Mercadal i Comtes d'Urgell per acollir aquesta cita, que hi participaran 60 equips i més de 250 esportistes. En hoquei sobre patins destaquem que el davanter Àlex Cantero ha signat per una temporada amb l'Igualada. És el primer fitxatge del conjunt arlequinat. El jugador, nascut a Palafolls, va començar a la base del Tordera, però arriba des de Mataró, equip amb el que ha fet 11 gols a l'hoquei Lliga aquest curs. Encara en hoquei sobre patins, el Reus Deportiu comptarà amb una quarta incorporació de cara al curs vinent, ja que els de Jordi García recuperen a Pablo del Río, que torna després de jugar cedit al Vendrell. I també destaquem en hoquei sobre patins que la manresana Caral del Àguila seguirà a l'Igualada femení la propera temporada.
Gràcies, Joan. Esteu seguint notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitar a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Barcelona és desconnectar. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platges. És descobrir parcs i espais naturals fent rutes o pujant cims al teu ritme. És arribar fins als Pirineus. Barcelona és viure l'art i la cultura mil·lenària. És assaborir vins i caves amb denominació d'origen. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmolmés.cat, Diputació de Barcelona.
Creus que has sentit molt? Fins i tot massa. Ara ho tornaràs a sentir. Sent les grans sinfonies amb tota la força de l'orquestra OBC. Abona't a la nova temporada de l'Auditori de Barcelona. Segon moviment, Amor i Odi.
Propostes en xarxa.
Els idiomes són com els acordions, a vegades s'estiren i s'estiren ocupant el màxim d'espai possible, com per exemple va passar amb l'expansió del llatí durant l'Imperi Romà. I després es comprimeixen i es comprimeixen ocupant un espai més petitó, perquè encara que parlem la mateixa llengua, a cada lloc la parlem a la nostra manera. I això és també el que va passar amb el llatí, que va evolucionar de diferents maneres i en el cas de casa nostra va donar lloc al català. Aquest procés natural de les llengües és un moviment constant com el de l'acordió, però molt més lent. En un moment concret com el nostre, el que tenim és una mateixa llengua amb diferents varietats dialectals que potser algun dia siguin un altre idioma o potser no. I en un àmbit més petit tenim localismes, paraules pròpies només d'un indret. És el cas d'esbaiolar-se, un verb que significa divertir-se i és típic de les Valls d'Àneu. És per això que la nostra proposta en xarxa d'avui té per nom Festival Esbaiola't i per escenari Esterri d'Àneu. El Festival Esbaiola't és una programació d'arts escèniques al carrer destinades al públic familiar. 4 dies amb muntatges de qualitat que van del circ al teatre, passant per la música, les titelles, la cultura popular i fins i tot un cabaret pagès. Aquest estiu les va a l'edició número 14 amb més d'una vintena d'espectacles i totes les mesures sanitàries necessàries. Del 15 al 18 de juliol, 14è Festival Esbaiola't a Esterri d'Àneu. Programació i entrades al web festivalesbaiola't.cat.
Sabies que...
A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La FECA Sarma espera reobrir l'oci nocturn el proper 23 de juliol amb testos d'antígens previs per entrar als establiments. Així s'ha acordat aquest migdia en una reunió entre patronal i govern. Montse Manent.
Aquest divendres entra en vigor el tancament dels locals d'oci nocturn i altres restriccions mentre els contagis continuen disparats. En declaracions a la xarxa, el secretari general de la FECA Sarma ha avançat quin serà el protocol per reobrir els establiments d'oci.
Un test previ que es faria fora dels locals, això sí, es faria ja sigui en farmàcies, en laboratoris col·laboradors o en zones ad hoc creades en una zona on hi hagi una oferta important de locals d'oci nocturn. I es farien aquí els tests i a aquesta persona doncs, se li generaria un codi QR i aquest codi QR seria el que faria servir per accedir en el local acreditant doncs, que és una persona que ha donat negatiu en un test.
Els experts asseguren que calen més restriccions. La cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, qüestiona que es mantinguin esdeveniments massius com els festivals.
A aquestes veus s'hi suma també la del Col·legi d'Infermers i Infermeres de Tarragona, que es mostra crític també amb l'aixecament de restriccions.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Els centres d'atenció primària s'han vist desbordats. Des d'infermeria manifesten que estan vivint una situació insostenible. Manuela Bonillo, vicepresidenta de Codita, opina que deixar de realitzar proves als contactes asimptomàtics és una bona mesura perquè ajuda a descongestionar els serveis primaris.
Es que tampoco tienen ellos mucha culpa porque están haciendo lo que les hemos dicho que tengan que hacerse. Hemos dicho quítate la mascarilla y ya podéis salir.
Catalunya no recuperarà fins a finals de l'any vinent el nivell econòmic d'abans de la crisi provocada per la pandèmia.
És la previsió que fa la Cambra de Comerç de Barcelona, que avui ha presentat la memòria econòmica del 2020. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que és el moment de fer un gran salt endavant.
Tenim l'oportunitat de fer un gran salt endavant, aquest gran salt endavant perquè aquest país afronti les transformacions que necessita, en clau social, en clau verda, en clau de compromís feminista i en clau també democràtica.
L'Audiència de Tarragona paralitza la retirada del monument franquista de Tortosa fins que no es resolgui el contenciós interposat per l'entitat que en demana la reinterpretació.
La Generalitat ja ha anunciat que recorrerà la decisió, però mentrestant les obres continuen aturades. El procés de retirada havia de començar aquest mateix mes.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Des del col·lectiu que reclama la reinterpretació del monument, s'ha rebut amb cautela la decisió judicial, però no amaguen la seva satisfacció perquè consideren que s'imposa el sentit comú. Joan Otero, portaveu del Corembe.
Ningú ara ja pot posar una data d'inici d'obres, sinó que serà la pròpia jutgessa la que al final pot considerar que la llicència d'obres està ben donada o no.
En cultura, el Deltebre Dansa cancela definitivament la 16a edició per l'evolució de la pandèmia.
El festival ha detectat 2 casos positius de Covid-19 en els cribratges fets entre els alumnes dels tallers professionals.
Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Tant els positius com els contactes estrets han estat aïllats. La cancel·lació del festival ha estat una decisió difícil de prendre, però l'organització ha volgut prioritzar la salut dels participants, del professorat i també de la població de Deltebre. Oriol Gracià és el responsable de comunicació del festival.
Aprofitant l'equador del festival, hi ha gent que marxava este cap de setmana, hi ha gent que arribava a partir de demà i ha fet o estava previst fer un test a tots els participants.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, ja arrenquem aquestes primeres hores de la tarda amb un ambient força més càlid que el d'ahir en aquesta mateixa hora, excepte a punts del litoral i prelitoral sud, on encara l'ambient és similar al d'ahir o fins i tot amb una temperatura lleugerament més baixa. Tot i això, mantindrem un ambient molt agradable amb domini del sol durant aquesta segona meitat del dia i també amb el creixement d'alguns núvols d'evolució, algunes nuvolades que afectaran sobretot zones de muntanya com el Pirineu o bé la serralada litoral i prelitoral. Aquestes nuvolades, però, tan sols deixaran el cel mig ennuvolat i no deixaran pas precipitació. Serà ja de cara al final del dia quan augmentaran de nou els núvols baixos. De cara al cap de setmana, atenció, que s'espera un ambient força càlid, la temperatura ha d'anar pujant, però degut al vent de component sud-est frenarà una miqueta aquest ascens de la temperatura. El que sí que tindrem és un ambient força càlid cap al quadrant nord-est del país de cara a demà i de cara a diumenge destacarà aquest ascens de la temperatura cap a la zona del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'oci nocturn tornarà a obrir el 23 de juliol, això sí, amb testos d'antígens abans d'entrar als establiments. Així ho ha assegurat, si més no, aquest migdia a la xarxa el secretari general de la FECASARM, Joaquim Boades, després de la reunió mantinguda amb el govern. Tot plegat el mateix dia que entra en vigor l'ordre de tancar aquests establiments i altres restriccions, mentre la situació als hospitals es va complicant. I els experts comencen a posar en dubte la ràpida desescalada i fan una crida per aturar grans esdeveniments. De tot plegat, parlarem. Comencem, però, per aquesta reunió entre Generalitat i Patronal de l'Oci Nocturn. Mont Carvajal.
El sector de l'oci nocturn s'ha reunit amb el govern i han acordat instal·lar espais per fer testos d'antígens en zones amb molts locals. Després, un codi QR seria la porta d'entrada a la discoteca. Ho ha explicat el secretari general de la patronal FECASARM, Joaquim Boades, en declaracions a la xarxa.
Un test previ que es faria fora dels locals, això sí, es faria ja sigui en farmàcies, en laboratoris col·laboradors o en zones ad hoc creades en una zona on hi hagi una oferta important de locals d'oci nocturn. I es farien aquí els tests i aquesta persona, doncs, se li generaria un codi QR i aquest codi QR seria el que faria servir per accedir en el local acreditant, doncs, que és una persona que ha donat negatiu en un test i, per tant, en els locals només s'hi acostarien ja persones que haguessin passat aquest test en caràcter negatiu.
Com que les aplicacions ja funcionen, Boades confia que el mètode dels testos i els QRs es posin en marxa abans de 15 dies. Si és així, podrien reobrir els locals amb música a l'interior i retirarien la denúncia contra la Generalitat.
Doncs en aquest primer cap de setmana sense oci nocturn i amb les noves restriccions en vigor, els Mossos d'Esquadra posen en marxa dispositius especials per evitar les aglomeracions.
A tot Catalunya hi haurà dispositius per controlar les festes majors, balls populars i d'altres celebracions, on s'espera un nombre elevat de persones. A Barcelona, conjuntament amb la Guàrdia Urbana, agents antidisturbis es desplegaran a la zona de platges de la Barceloneta, el Born i el Passeig Lluís Companys.
Mantenir la distància entre persones i la mascareta, seguir vacunant la població que no tingui la pauta completa i complir estrictament les quarantenes són tres de les mesures en què Salut vol incidir els propers dies per frenar el fort augment de contagis de Covid-19. El conseller Josep Maria Argimon no descarta que s'hagi de recuperar el toc de queda nocturn, si bé només ho preveu en últim extrem. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
Argimon ha matisat que no està a favor d'una limitació tan estricta com el confinament nocturn i ha recordat que aplicar-ho depèn del govern espanyol. Tot i això, adverteix que cal tornar a extremar la precaució en la interacció social i seguir augmentant la proporció de gent amb la pauta completa de protecció.
La necessitat de vacunar-se. És a dir, parlo de persones de més de 40 anys, perquè aquesta ja és una franja que hem obert o que vam obrir des de fa ja unes setmanes, i és molt important la vacunació. Des d'aquest punt de vista hem vist clarament que la vacunació protegeix, ho hem vist amb la gent més gran, ho hem vist ara, per exemple, amb aquesta cinquena onada, doncs que majoritàriament les persones infectades són les persones que no estan vacunades.
El conseller ha afegit que la principal causa d'augment ara de contagis no són els grans concerts, sinó les trobades d'amics i famílies al carrer o en cases particulars en què no respecten ni la distància ni l'ús de la mascareta. Argimon ha parlat en una reunió a la Seu d'Urgell amb l'alcalde urgellenc i el ministre de Salut d'Andorra per reactivar l'acord de col·laboració sanitària entre el Principat i l'Urgell.
I ho dèiem a l'inici, comencen ja a sortir veus entre els experts que critiquen la ràpida desescalada d'aquest mes de juny i avisen que caldria reintroduir restriccions, com ara el toc de queda. Una d'aquestes veus és la de la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins.
Campins ha qüestionat avui la conveniència de mantenir esdeveniments massius com el Festival Cruïlla. En el mateix sentit s'ha pronunciat l'investigador de Leicester, Salvador Massip, que just avui ha comunicat que ha donat positiu tot i està vacunat amb pauta completa. Massip ha assegurat que els testos d'antígens no són una solució ni per l'oci nocturn ni per festivals o concerts. També fa uns dies el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, en una entrevista al programa Fet a Mida de la Xarxa, Juan Pablo Orcajada demanava més restriccions malgrat estar encara a l'inici de l'afectació hospitalària d'aquesta cinquena onada. Una cinquena onada que supera ja els pics de Nadal i Setmana Santa i, segons els experts, encara no ha tocat sostre.
I a aquestes veus s'hi suma també la del Col·legi d'Infermers i Infermeres de Tarragona, que es mostra crític amb l'aixecament de restriccions i amb el manteniment, com dèiem, de grans esdeveniments. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Des del Col·legi Oficial d'Infermeria de Tarragona expressa l'opinió de que el govern s'ha precipitat amb la desescalada de mesures. En els darrers dies, els centres d'atenció primària s'han vist desbordats, des d'infermeria manifestant que estan vivint una situació insostenible. Manuela Bonillo, vicepresidenta de Codita, opina que deixar de realitzar proves als contactes asimptomàtics és una bona mesura perquè ajuda a descongestionar els serveis primaris. La vicepresidenta ha volgut remarcar que no s'ha de criminalitzar els joves, ja que fan el que se'ls ha dit.
Es que tampoco tienen ellos mucha culpa porque están haciendo lo que les hemos dicho que tengan que hacerse. Hemos dicho quítate la mascarilla y ya podéis salir. Entonces creemos que se tiene que volver a recuperar estas restricciones, volver a ponerse la mascarilla incluso en la calle.
Bonillo s'ha mostrat també contrari a la utilització que s'està fent dels tests ràpids per assistir a concerts i altres esdeveniments, ja que aquests no asseguren un diagnòstic negatiu. Des del col·legi consideren que s'hauria de tornar a fer servir la mascareta, ja que s'ha demostrat que és efectiva.
I parlem de dades. Sanitat ha notificat aquesta tarda 21.879 nous contagis i 6 morts per Covid-19 en les darreres 24 hores. A Catalunya s'han declarat 8.000 contagis més. Els principals indicadors continuen disparats i augmenten els ingressos hospitalaris.
El risc de rebrot s'enfila 200 punts més per assolir un nou rècord de 1.753 i la velocitat de contagi es manté en el 3,2. Els hospitals augmenten en 54 els ingressats i ja són 717. D'aquests 142 estan a les UCI, són 4 crítics més que ahir. En les darreres 24 hores s'han notificat 2 noves morts i el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.280.
Tot plegat, com dèiem, mentre als hospitals la situació comença a complicar-se. El gruix de centres reobren ja plantes per atendre pacients amb Covid-19 davant l'augment d'ingressos.
La majoria són persones d'entre 20 i 45 anys que no entren a la UCI, tot i el quadre greu. Ho dèiem aquesta setmana a l'Hospital del Mar, on han quadriplicat els ingressos des de mitjans de juny. També a l'Hospital de Sant Pau estan detectant ja un augment de casos. A més, el gruix de centres hospitalaris estan canviant de nou els protocols de les visites.
I a Sabadell, el Parc Taulí ha habilitat la novena planta de l'edifici per atendre l'allau d'ingressos per Covid-19 de les últimes 2 setmanes. Ràdio Sabadell, Núria Garcia.
Dels 48 pacients ingressats, un total de 16 es troben a l'UCI, un increment de les hospitalitzacions que han obligat el Taulí a reobrir nous espais per atendre pacients Covid. La directora del Servei de Malalties Infeccioses, la doctora Marta Navarro, detalla els canvis que s'han començat a aplicar.
La novena planta quedarà tota buida, dedicada a atendre els pacients amb Covid, i a la UCI de moment tenim tota la UCI habilitada per Covid i estem començant a habilitar llits de semicrítics Covid, no, que són els destinats a acollir aquesta persona que ja han millorat i que ja poden sortir de la UCI, o bé aquests tractaments que et comentaven amb l'oxigen o del flux que es pot posar tant a la UCI com amb altres unitats, sempre que tinguin el suport de monitorització que necessiten.
Respecte d'ahir, Sabadell ha notificat 227 contagis més, una xifra que manté la incidència acumulada 14 dies en els 512 casos per cada 100.000 habitants.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Catalunya no recuperarà fins a finals de l'any vinent el nivell econòmic d'abans de la crisi provocada per la pandèmia. És la previsió que fa la Cambra de Comerç de Barcelona, que avui ha presentat la memòria econòmica del 2020, on Catalunya va patir una caiguda rècord de l'11,5%. Per demarcacions, Girona va ser la més afectada i Lleida la que menys. Jordi Casino.
La caiguda econòmica de Catalunya va ser la més important de tota la zona euro, superant en gairebé un punt a la d'Espanya i en més de 5 la mitjana de la resta de països. Tot i això, i gràcies als ERTOs, la taxa d'atur només va créixer poc més d'un 3%. Una crisi que ha agreujat les desigualtats, que ha colpejat sobretot les petites i mitjanes empreses. Per contra, l'economia de Lleida només va caure un 8% en per la importància del sector agroalimentari, un dels que més bé han funcionat durant la pandèmia. A l'altra cara de la moneda, la positiva, les noves dinàmiques de feina han fet que en només un any les empreses hagin assolit nivells de digitalització previstos pel 2030 i l'estalvi de les famílies que s'ha doblat en un any. Pere Aragonès és el president de la Generalitat.
Tenim l'oportunitat de fer un gran salt endavant, aquest gran salt endavant perquè aquest país afronti les transformacions que necessita, en clau social, en clau verda, en clau de compromís feminista i en clau també democràtica.
Dades molt negatives de la memòria del 2020, però que podrien passar a la història a finals de l'any vinent, ja que la cambra preveu que l'economia catalana creixi en dos anys un 12%, només superada pel conjunt d'Espanya i Irlanda.
Doncs el ritme de les transferències que han d'arribar dels fons europeus va més lent del que el govern català havia previst. Des del Departament d'Empresa hi ha certa preocupació, a més, perquè el sistema de repartiment que apliquen els ministeris no reflecteix el pes poblacional que té Catalunya. Diana Bermejo.
Des de la Generalitat s'avisa que caldrà corregir els mecanismes de repartiment que s'estan començant a aplicar des de les conferències sectorials dels ministeris en un debat organitzat per l'Associació Catalana de Municipis sobre les oportunitats que generen els fons europeus al món local. El secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, ha explicat que s'està deixant molt poc marge a la Generalitat i als ajuntaments per gestionar aquests diners i que el repartiment podria ser més equitatiu.
Pel que hem vist fins ara, que és veritat que encara queden molts fons per assignar, els criteris de repartiment, doncs, pel que fa a la Generalitat de Catalunya, perquè fa el territori català, s'aproximen a un percentatge de voltant del 13,8%, que és sensiblement inferior al nostre pes poblacional, no? Que necessàriament hem de corregir si volem tenir els recursos dels quals necessitem disposar.
A més dels espais de cooperació creats entre l'Estat i els municipis, la Generalitat preveu formar consorcis amb els ajuntaments per liderar els projectes més destacats que optin els Next Generation.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Més coses. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, considera que el fons complementari de riscos per pagar les fiances imposades pel Tribunal de Comptes té una estructura jurídica sòlida, però que la tendència del Tribunal Constitucional obliga a ser prudent respecte a la seva consideració legal. Avui ha passat pels micròfons de la xarxa. David Fleta.
Lourdes Ciuró afirma que l'argumentació jurídica del fons, dotat amb 10 milions d'euros per protegir els polítics en l'exercici de les seves funcions, és prou sòlid com per fer front als recursos davant del Constitucional, però que tenint en compte els precedents, caldrà esperar.
Que hi havia que la primera reacció seria portar-ho al Constitucional, era claríssim, no?, que tindrien aquest tic, perquè és el que els domina, doncs, últimament, portar-ho tot als jutjats. L'argument jurídic és sòlid, l'estructura jurídica és sòlida. Dit això, tranquils no hi estem, perquè com que no sabem mai com acaba el Tribunal Constitucional, o més ben dit, sabem com acaba el Tribunal Constitucional, que sempre acaba, doncs, decantat cap a una banda. Si entra el Constitucional, tot pot passar.
Ciuró també s'ha referit a la situació de les presons catalanes, on diu que cal un canvi de model, on no tanta gent vagi a la presó. De fet, ha declarat que amb un altre sistema, la presa de 19 anys que es va suïcidar, potser no ho hauria fet.
Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha arxivat avui la causa contra la diputada de la CUP, Laia Estrada, perquè considera que no hi ha indicis que cometés un delicte de desordres públics o de desobediència.
Els fets es refereixen a una protesta contra el Consell de Ministres del 21 de desembre del 2019. La causa contra Estrada la va obrir el jutjat d'instrucció 6 de Tarragona. La diputada, que llavors era regidora, va ser citada a declarar el 30 de desembre del 2020 i el 21 de gener de 2021, però no s'hi va presentar. Per això, quan va ser elegida com a membre del Parlament, la jutgessa va emetre un ordre de cerca i captura. Finalment, la causa va passar a mans del TCJ. La diputada ha volgut celebrar, a través d'una piulada a Twitter, que el tribunal hagi arxivat la causa. L'anticapitalista ha afegit, però, que no s'hauria d'haver començat a instruir perquè no té cap fonament.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
L'Audiència de Tarragona confirma la paralització de la retirada del monument franquista de Tortosa fins que no es resolgui el contenciós interposat per l'entitat que en demana la reinterpretació. La Generalitat ja ha anunciat que recorrerà la decisió, però mentrestant les obres continuen aturades des de l'1 de juliol per unes mesures cautelaríssimes que ara la justícia confirma i allarga encara més. El procés de retirada havia de començar aquest mateix mes. Ràdio Tortosa, Núria Mora. Des del col·lectiu que reclama la reinterpretació del monument, s'ha rebut amb cautela la decisió judicial, però no amaguen la seva satisfacció perquè consideren que s'imposa el sentit comú. Joan Otero, portaveu del Corembe.
Ningú ara ja pot posar una data d'inici d'obres, sinó que sigui la pròpia jutgessa la que al final pot considerar que la llicència d'obres està ben donada o no, quan ho resolguen. No ens agrada parlar de victòria perquè no és cap victòria, però em penso que és del sentit comú.
La comissió per la retirada de franquistes de Tortosa ha lamentat els entrebancs ara judicials que s'interposen a la retirada d'aquest monument franquista. Esther Bages, portaveu de l'entitat.
No és cap sorpresa, però sí que pensem pues, que és absolutament irresponsable i inoportú poder fer recurs que s'ha fet des de Corembe no ajuda ni a nivell de país ni a nivell de Tortosa avançar cap a una dignitat democràtica.
Precisament ahir una cinquantena d'entitats memorialistes van lliurar a la consellera de Justícia Lourdes Ciuró un manifest a favor del desmantellament i la retirada del monument franquista de Tortosa.
Torna el moment de mullar-se per recaptar fons per la investigació contra l'esclerosi múltiple. L'edició de 2021 d'aquesta iniciativa es du a terme aquest diumenge a 450 punts dels municipis del conjunt de Catalunya i a les comarques de Tarragona es preveu que un total de 137 piscines s'assumin a aquesta iniciativa solidària. Tarragona Ràdio, Andrés Tejedera.
L'acte a les instal·lacions del Club Tenis Reus Monterols donarà el tret de sortida oficial als actes previstos, tot i que la majoria de piscines celebraran la jornada aquest diumenge. La iniciativa s'estén fins al mes de setembre, com és el cas del Club Natació Gimnàstic el 15 d'agost o el Club Natació Tàrraco. El Cefa Bové és la responsable de comunicació de la Fundació Esclerosi Múltiple.
S'ha estat sempre al costat de l'usuari d'una manera o d'una altra. Presencial no va poder ser, vam esperar un temps fins que va ser prudencial i el centre funciona ja fa mesos, temps. Torna a funcionar, no al 100% encara no, però sí que tenim a la setmana uns 60 usuaris que venen presencials i online, a través d'això de les xarxes i de sigui telèfon o qui no tingui ordinador o així a través dels Zooms, es fan també tractaments i atenem a unes 80 persones.
El Mullat és una iniciativa que anima la ciutadania a participar per frenar l'impacte de l'esclerosi múltiple, una malaltia neurodegenerativa crònica que afecta més de 9.000 persones només a Catalunya.
I a aquesta hora ja està en marxa la segona jornada del Festival Cruïlla a Barcelona amb el concert de De La Fe. Tot plegat, després d'una primera jornada que ha deixat imatges de nou de cert descontrol, la mesura que avançava a la nit, tot i que l'organització assegura que s'han complert totes les mesures. De fet, es van detectar 123 positius de Covid en els testos previs. Carlos Monfort.
Per poder permetre aquesta llibertat de moviments entre els quatre escenaris, el Cruïlla ha habilitat una àrea amb 200 box al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, en els quals 100 infermers i 200 ajudants realitzen els tests d'antígens. Al llarg de la tarda d'ahir es van detectar 126 positius que no van poder accedir al recinte del festival. Tots els testos es van realitzar des de les 2 del migdia fins a les 10 del vespre, amb normalitat i sense cues ni aglomeracions per accedir al recinte, segons afirma l'organització. Els assistents, però, diuen que no tothom compleix amb les restriccions imposades pel festival.
Nosaltres hem vist que molta gent no ha complert amb el que es demana.
La nit va avançant i ja se la treu tothom, però bueno.
Per seguretat ens hem quedat aquí fora, ens sentim més segurs i estem més a gust veient-ho des d'aquí fora.
A aquesta hora sona la banda barcelonina De La Fe. Després ho faran artistes com Amaral, Zo, Manel i Sopa de Cabra.
I el Deltebre Dansa cancela definitivament la 16a edició per l'evolució de la pandèmia. El festival ha detectat 2 casos positius de Covid-19 en els cribratges fets entre els alumnes dels tallers professionals. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Tant els positius com els contactes estrets han estat aïllats. La cancel·lació del festival ha estat una decisió difícil de prendre, però l'organització ha volgut prioritzar la salut dels participants, del professorat i també de la població de Deltebre. Oriol Gracià és el responsable de comunicació del festival.
Aprofitant l'equador del festival, perquè el festival està dividit en 2 parts, hi ha gent que marxava este cap de setmana, hi ha gent que arribava a partir de demà, i aprofitant aquest impàs han fet, o estava previst ja fer, un test a tots els participants, i en aquest context han aparegut 2 positius, i en conseqüència, hem decidit cancel·lar el festival.
El certamen que enguany arribava a la seva 16a edició va començar dilluns i encara s'havia d'allargar una setmana més. Des del primer moment, el festival ha extremat les mesures anti-Covid i ja havia anunciat cribratges rutinaris que han permès ara detectar els 2 casos positius. El festival, això sí, havia començat amb una edició totalment austera, sense la celebració d'actes en públic.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. Michel Sánchez és ja oficialment el nou tècnic del Girona de la segona divisió A de cara al nou curs. El club català ha arribat a un acord amb el tècnic madrileny de 45 anys que signarà contracte per un any més un de segon opcional. Michel, recordem, va pujar a primera divisió amb el Rayo i l'Osca, suma 100 partits a segona A i 46 a primera. Del Girona al Barça, per destacar que el tècnic del conjunt blaugrana, Ronald Koeman, ha demanat avui un esforç econòmic per tal de poder renovar a Leo Messi. L'entrenador holandès reconeix que la situació l'amoïna.
Bueno, si no todo está solucionado, hay que estar preocupado. Pero tengo plena confianza en nuestro presidente de arreglar este tema. Y ojalá, yo creo que es importantísima para el club, pero también es muy importante para la Liga Española, ¿no? Que se quede el mejor jugador del mundo. Tenemos que hacer un esfuerzo que él siga con nosotros.
Koeman també ha explicat que creu que Pedri no hauria de jugar als Jocs Olímpics d'aquest estiu. En el món de la cistella, en bàsquet, el Joventut de Badalona ja coneix els rivals que tindrà en la fase de grups de l'Eurocup masculina en la seva tercera participació consecutiva en aquesta competició continental. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Ferran Vinaixa.
El Joventut ja coneix els seus rivals per l'Eurocup de la temporada que ve. La penya ha quedat enquadrada en el grup A amb 9 equips més, dels que destaquen el Morabanc Andorra, rival de la Lliga CB, o el Partizan de Belgrat. I és que el Partizan ha fitxat per la seva banqueta el mític Zeljko Obradović, l'entrenador que va guanyar la Copa d'Europa amb la penya l'any 1994 i que anteriorment ja ho havia aconseguit amb l'equip serbi en la final que va guanyar precisament el Joventut 2 anys abans, el 1992. Obradović tornarà per tant a Badalona. A banda del Partizan i de l'Andorra, el grup de la penya hi ha el Lokomotiv Kuban rus, el Lietkabiris lituà, l'Aquila Bàsquet italià, el Metropolitans 92 francès, el Tour Telecom, l'Hamburg alemany i l'Slack Cracòvia polonès. Els verd i negres també han esquivat alguns equips potents, almenys en aquesta primera fase de grups, ja que en el grup B hi ha el Gran Canària o el València Bàsquet, els exverd i negres Nenu Dimitijevic i Xavi López Aróstegui, o la Virtus de Bolonya, el botxí de l'any passat en la competició europea.
Gràcies, Ferran Vinaixa. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Balaguer, la capital de la Noguera, acull aquest diumenge la quarta parada del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquetbol. La ciutat del bàsquet català d'aquest 2021 ja prepara les places Mercadal i Comtes d'Urgell per acollir la cita en què participaran 60 equips i més de 250 esportistes. En hoquei sobre patins, destaquem que el davanter Àlex Cantero ha signat per una temporada amb l'Igualada. És el primer fitxatge del conjunt arlequinat. El Reus Deportiu comptarà amb una quarta incorporació. Torna Pablo del Río, que jugava cedit al Vendrell, i la manresana Caral de l'Àguila seguirà a l'Igualada femení la propera temporada.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns com sempre. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les novetats de la cartellera trobem Queridos Camarades, un film rus guanyador a Venècia que ens apropa les conseqüències d'un conflicte laboral a la Unió Soviètica. També triomfador aquest festival, la japonesa La Mujer de l'Espia és un thriller que ens apropa els mesos previs a l'entrada del país a la Segona Guerra Mundial. I també s'estrena el que es preveu que sigui un dels films de l'estiu, Viuda Negra.
Hay protestas en la fábrica. Han reducido un 30% el sueldo de toda la plantilla. No les da para vivir.
¿Eres una mujer soviética?
Sí, claro.
¿Y podría la Unión Soviética matarnos de hambre?
Amb Queridos Camarades, guanyadora del Premi Especial del Jurat al Festival de Venècia, viatgem a la localitat de Novocherkassk, Unió Soviètica, l'any 1962. La Lyudmila, membre fidel del Partit Comunista i que rebutja tota dissidència, s'hi dispara contra uns treballadors que protesten per les males condicions laborals a una fàbrica. Entre els desapareguts hi ha la seva filla. Tot plegat fa que les seves conviccions es remoguin.
¿Podría echar un vistazo dentro? Por favor, ¿sabe algo?
Se están cometiendo atrocidades. Yo lo vi.
Una empleada del hotel ha muerto asesinada. ¿Conoces a esa mujer?
El Festival de Venècia també va premiar la japonesa La Mujer de l'Espia, en aquest cas amb el guardó al millor director. Els protagonistes són en Yusaku i la seva dona Satoko. Poc abans que esclati la Segona Guerra Mundial, ell és director d'una empresa i durant un viatge a la Xina ocupada descobreix un secret nacional terrible. Impulsat pel seu desig de justícia, decideix fer-lo públic i això el convertirà en enemic públic. Però la Satoko es mantindrà al seu costat.
Vayamos a Estados Unidos, tú y yo, los dos.
Antes de tener esta familia, cometí errores al elegir entre lo que el mundo quiere que seas. Y lo que eres.
L'univers cinematogràfic Marvel s'amplia amb Viuda Negra. La Natasha Romanoff encara els capítols més foscos de la seva història quan sorgeix una perillosa conspiració relacionada amb el seu passat. Perseguida per una força imparable, la Natasha haurà de fer front a la seva història com a espia i al reguitzell de relacions destruïdes que va deixar enrere molt abans de convertir-se en una venjadora.
Hay algo seguro. Se acabó el huir de mi pasado.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.